Bon dia de nou. Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, un programa nou del Nou Trasbarret.
Aquest programa cultural i literari de Ràdio Falset us arriba amb un nou format i amb noves seccions.
Avui és el primer programa de l'any i hem pensat renovar-lo de dalt a baix, o això farem a poquet.
Ja sabeu que ens podeu escoltar cada mes a la sintonia de Ràdio Falset i dins del programa La Finestra, que nosaltres l'obrim i traiem al cap per portar-vos moltes coses.
No obstant, abans de començar, us recordem que tenim una adreça electrònica que està oberta a tots vosaltres i a la qual us podeu dirigir per enviar els vostres suggeriments, opinions i qualsevol mena de cosa que ens vulgueu comentar, i més després d'aquest canvi que avui intentarem començar a fer.
Doncs no espereu més. Envieu-nos suggeriments a l'adreça electrònica següent: tv@radiofalset.net o bé al telèfon 977-831-135. I aquesta vegada esperem de veritat les vostres opinions d'aquest nou programa.
I sense més preàmbuls, comencem el sumari dels continguts que us hem preparat avui. Aquí van.
Començarem amb notícies curioses que abarquen diferents àmbits de la cultura, de la literatura i d'altres camps de la vida.
Seguirem amb un mini recull de premis i concursos, com sempre havíem fet, però ara els reduirem a més pocs.
Continuarem amb la lectura d'un text de Gaspar Hernández que ens parla dels secrets i del sexe.
Passarem pel nostre peculiar i personal aparador virtual per saber novetats i altres edicions que valen la pena la seva lectura i, més concretament, d'un tema que està actualment molt, molt d'actualitat.
I acabarem, com sempre ho hem fet, amb una llista dels llibres més venuts al darrer mes.
L'empresa Google, el cercador d'internet més popular del món, ha anunciat un acord per penjar a la xarxa 380.000 llibres de 5 importants biblioteques patrimonials catalanes, amb la Biblioteca de Catalunya al capdavant. El projecte farà accessible a tot el món un immens fons cultural català lliure de drets d'autor i suposa, per tant, un pas de gegant en la internacionalització de la cultura catalana. De fet, aquesta iniciativa implica que Catalunya, a través d'aquests 5 centres, es converteixi en el segon soci no anglosaxó. El primer va ser la Universitat Complutense de Madrid i el tercer d'Europa, la Universitat d'Oxford, que s'uneix al projecte per a biblioteques de Google. Al costat de la Biblioteca de Catalunya, impulsora i coordinadora d'un projecte que coincideix amb el seu centenari, hi ha les biblioteques de Monestir de Montserrat, l'Episcopal del Seminari de Barcelona, la de l'Ateneu Barcelonès i dels Centres Consistents de Catalunya. En conjunt, es tracta de 5 centres bibliogràfics patrimonials amb fons singulars, majoritàriament en català, però també en castellà, francès, anglès, alemany i llatí. Un cop l'oferta es faci realitat, lectors de tot el món podran consultar sense cap mena de límit i de forma gratuïta, així com copiar en el format que desitgin, obres capdals que conserven aquestes biblioteques, des de textos de Ramon Rull i Cervantes fins a Jacint Verdaguer, Josep Pla o Mercè Rodoreda. Des del fons de Frederic Travé, de mitologia clàssica del segle XV al XX, els dels cançoners provençals i catalans del segle XIV i XV, o per exemple, la col·lecció d'Història de Catalunya i de la Corona d'Aragó de la Biblioteca de Montserrat. Pel conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserres, l'acord és fantàstic i és una feliç coincidència que es materialitzi ara perquè entronca amb la política de l'actual conselleria. Existir per als altres és una manera de renovar la nostra identitat. L'acord amb Google enllaça amb la idea que no som una cultura petita, en crisi perpètua, instal·lada en la queixa, sinó que tenim un bagatge important que ara amb Google aportem al món i som una potència mitjana a escala europea en quant a producció cultural. Tot això seria, diguem, la part positiva, la part bona de la notícia. Però també hi ha una part negativa, o no tan bona, que el projecte encara no té ni dates d'execució ni té pressupost. Tampoc no està decidit on es farà la digitalització ni quantes màquines i personal hi participaran. Google, que es farà càrrec de finançar l'operació, no vol aventurar xifres, dates ni detalls, però té pressa. La seva política no és aliena a la competència que li estan presentant al terreny internauta firmes com Microsoft o YouTube. El nostre interès és anar el més ràpid possible i, en principi, abans de 2 anys hi haurà d'haver els primers llibres consultables, va remarcar l'alemany Heinz Render, director de l'empresa de la recerca de llibres a Europa, Orient Mitjà i l'Àfrica. L'anfitriona de l'acte que es va presentar aquest projecte, Dolors Lamarca, que és la directora de la Biblioteca de Catalunya, sí que va donar una xifra. Va calcular que per deshabilitar els nostres fons ens havien de gastar uns 60 milions d'euros, una quantitat a priori inassumible per a l'institució. A més, fent-ho sols, tampoc no hauríem tingut el plus d'accessibilitat mundial que ens dona Google. Si es calcula que el cost mitjà de dirigir una pàgina és de 0,65 cèntims, la quantitat que es pot suposar, tot el projecte és exorbitant.
Doncs jo us parlaré d'Hergé, que és el dibuixant de Tintín, va ser el dibuixant de Tintín i que enguany serà el seu centenari de naixement. És per això que es faran diverses exposicions a nivell d'Europa i d'altres països. El centenari del naixement del dibuixant belga, Hergé, serà celebrat en un gran nombre d'actes commemoratius arreu del món, però cobrarà un especial furor a França i a Bèlgica. Una exposició gratuïta al Centre Pompidou de París va donar el tret de sortida fa unes setmanes, destinada a recórrer la vida i l'obra d'Hergé, però sobretot a fer una aproximació temàtica als còmics de Tintín. Està aconseguint un notable èxit. Així, doncs, si teniu pensat anar a París, en el Centre Pompidou podreu veure gratuïtament aquesta exposició. Georges Rémy, que és el nom verdader del dibuixant, va néixer el 1907 a les afores de Brussel·les i va començar a dibuixar als 14 anys. Abans de la majoria d'edat, ja va adoptar el pseudònim d'Hergé, que representen les inicials del seu nom i el cognom, però a la inversa. Va estar vinculat a associacions catòliques i va impregnar la seva principal creació del Còdic de Conducta Digna d'un Boy Scout. Un capellà que editava una revista catòlica el va incitar a crear el personatge d'un jove reporter de bon esperit el 1924. Tintín i el seu inseparable Milú acabaven de néixer. La idea del personatge i del tipus d'aventures que hauria de viure em va venir en 5 minuts, va dir Hergé abans de morir. A Londres s'estrenarà una obra de teatre, també sobre el Tintín, a Amsterdam una comèdia musical i a Barcelona es participarà en les celebracions del Tintín amb una exposició sobre els cotxes d'aquest personatge durant el Saló de l'Automòbil el mes de maig. També s'està preparant un museu a Brussel·les sobre el dibuixant i la seva obra i Steven Spielberg ha aconseguit els drets per rodar una pel·lícula amb actors reals. Tom Hanks seria Haddock i en el paper de Tintín es podrien fer en un sorprenent canvi de sexe Winona Ryder o General Patrol. Com diria el colèric capità, troglodites, tecnòcrates i polígrafs.
I després de recordar Hergé, o a partir que ara recordem Hergé, si us sembla, farem un recordatori de fa 25 anys. Fa un quart de segle vam viure un any històric. Bé, de fet, tots entren als anals de la història, d'acord? Però el retrovisor subratlla l'any 1982 amb vocació de canvi en les nostres vides. Ho diuen les hemeroteques i ho ratifiquen els records dels que vam arribar a aquest full de calendari amb ús de raó. El gener d'aquell any va començar a circular els bitllets de 5.000 pessetes, fins llavors insòlids. Al febrer es van crear les comunitats d'Astúries i de Cantàbria, a la vegada que s'obrien, amb accés restringit, les coves d'Altamira. Es va celebrar la primera fira d'art contemporani, la fira Arco, i a l'estiu van actuar Rolling Stones i Maradona va aterrar el Barça després d'un mundial de futbol que va paralitzar el país amb un èxit tan poc memorable com Naranjito i la seva mascota. Ens van deixar ajustada a la porta de l'OTAN i vam obrir la reixa de Gibraltar. A l'octubre va acabar per sempre la transició amb el triomf del PSOE. Artistes com Guillermo Pérez Villalta, CCP, Costus i Hortolano van retratar la movida que bategava des del 1980, la van anomenar movida madrilenya, però bategava amb grups perifèrics com Siniestro Total i Loquillo i los Trogloditas. I 26 anys després, apenes passa res. Pensem, per exemple, en el difunt 2006. Els bitllets de 5.000 pessetes, més o menys els de 50 d'avui, duren un segon. Hi va haver un mundial, però va passar sense cap pena ni glòria. Els Stones van cancel·lar els seus concerts per aquí. Seguim cantant a Paraíso, Los Zombies i Loquillo. Les emissores anuncien versions remasteritzades d'aquests grups i les discogràfiques rendeixen homenatge a Ràdio Futura o a Caminete Galiguiari. Ningú crea. Els artistes més cotitzats a Soteuis són anteriors a les avantguardes i gairebé venen els que hi venien llavors. Per mi, és com si no n'hi hagués prou. El 1982 va morir Paco Martínez Soria, l'etat de la testosterona amb boina i la colza va posar epitafi al tercer món. Va ser o no el final d'una època. Ara, fins i tot, guanyem el Mundial de Bàsquet.
Les noies també són juganeres. Si no volem joguines sexistes, potser les noves tecnologies porten la igualtat. L'estudi d'hàbits i usos de videojocs al 2006 afirma que gairebé el 38% de les dones utilitzen aquest entreteniment en el seu temps d'oci, una xifra que augmenta any rere any. Les marques ja s'han posat les piles i inclouen en les seves investigacions els gustos femenins. En total, gairebé 9 milions d'espanyols juguen amb les consoles, el 20% de la població.
I si us interessa el cinema, doncs què us sembla si heu vist Somriures i llàgrimes? Doncs, i voleu saber on està la casa del baró Bontrap? Doncs és a Salzburg. Si un se situa davant d'una de les façanes, la que dona al llac, del Palau Leopoldsdorf, es trobarà les portes de Somriures i llàgrimes. Per entrar de ple en la pel·lícula, només s'ha de contractar alguna de les ofertes turístiques que la ciutat austríaca que recorren els escenaris en què es va rodar i l'oscaritzat film de Robert Wiese. La visita inclou l'abadia benedictina de Norberg, on Julie Andrews, Antona Maria i l'escola d'equitació on el baró va immortalitzar Edelweiss.
Doncs, a tu t'han dit mai, Agustí, que et posis una rebeca?
I això què és?
Doncs això potser és més cosa de dones. Una rebeca és una jaqueta de punt. I es diu així perquè Alfred Hitchcock la va immortalitzar a la pantalla en els anys 40. L'actriu Joan Fontaine va guanyar una nominació a l'Oscar i les jaquetes de punt que duia a la pel·lícula doncs es van convertir en el nom de rebeques.
Molt bé, doncs després de saber això, si us sembla, també us sona el nom de Borat? Borat és un personatge una mica va fer una pel·lícula, va tindre un cert èxit. Doncs resulta que les autoritats del Kazakhstan no els va fer gens de gaire gràcia que la pel·lícula Borat, un fals documental en què el còmic de Sacha Baron Cohen es feia passar per un periodista casat, una miqueta curt de gambals. No obstant, l'èxit com que va tenir l'èxit del film va fer canviar les coses, perquè segons informa la web de reserves dels hotels.com, les reserves d'hotels del Kazakhstan han augmentat un 300% des que es va estrenar aquesta pel·lícula. És una estranya forma de promoció, però es veu que funciona.
Ara agafeu paper i llapis, arriba el moment d'oferir-vos el recull de premis i concursos als quals podeu participar.
Molt bé, i abans de començar aquest recull, si us sembla, jo us voldria fer també una notícia. Resulta que el passat mes de desembre, si fa cosa d'un mes, a la biblioteca de Constantí, un ciutadà de Falset, un vilatà de Falset, el Quim González, va rebre el primer premi del concurs que fa l'Ajuntament de Constantí, que es diu Històries de la Història. Suposo que això ens ha d'encoratjar tots a seguir dient nosaltres aquí els premis i concursos i vosaltres doncs, puguem hi participar. Enhorabona doncs, al Quim González per haver obtingut aquest premi a Constantí. I ara comencem el nostre petit recull, mini recull de premis i concursos.
El primer serà el Premi a la Creació Literària que dona el Seminari La Fura amb el patrocini de la Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet. El lliurament dels treballs s'ha de fer en aquest seminari que està a Vilafranca del Penedès i el resum de les bases seria el següent. En aquests premis pot participar-hi tota persona de qualsevol procedència, edat, creença o nacionalitat amb obres de tema lliure. Els treballs podran abastar qualsevol camp de la prosa, conte, narració curta, narrativa popular o tradicional, memòria, prosa poètica, etc. Hi ha dues categories, una per a adults majors de 16 anys i una altra per a joves fins als 16 anys. El termini de presentació serà el 16 de març i el veredicte es farà públic en el decurs del sopar de les lletres que tindrà lloc al Saló Real de les Caves Freixenet a Sant Sadurní d'Anoia a l'1 de juny del 2007. El primer premi serà de 1.500 euros, el segon premi és de 800 euros i el tercer premi de 500 euros. I això serà tant per la categoria de joves com per la de grans.
Molt bé, i ara és un premi de poesia. Aquesta vegada, però, us presentem una doble poesia, perquè és en poesia en català i poesia en castellà. És a dir, hi ha les dues possibilitats. De fet, les condicions i la presentació del lliurament del treball és al mateix lloc i de totes les mateixes condicions. Per tant, o en català o en castellà. El premi de poesia és a Vila de Martorell. Els premis literaris és Vila de Martorell. La dotació econòmica són 2.300 euros i més l'edició de l'obra guanyadora. Les obres literàries caldrà que siguin originals, inèdites i amb una extensió mínima de 500 versos mecanografiats. Únicament poden presentar una obra de cada modalitat per autor i cal trametre 5 exemplars impresos de l'obra, en un dels quals hi ha d'anar ajuntada la plica on s'especifica les dades de l'autor, el domicili, el telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI. L'autor haurà de fer arribar aquesta obra al Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Martorell, que està a la plaça de les Cultures del 08760 de Martorell. I el lliurament acaba doncs, bastant aviat, el dia 1 de febrer, per tant, espavilar-vos si teniu ganes de fer-ho. Ja sabeu, en català i també en castellà.
Doncs ara us explicarem una notícia que va ser publicada al periòdic aquest diumenge i que la va fer Gaspar Hernández. Gaspar Hernández és un periodista que treballa en un programa de ràdio de Catalunya Ràdio que es diu La nit a la Terra i on els diversos testimonis truquen i expliquen les seves experiències sobre el tema que s'ha escollit. No? En aquest cas era sobre secrets i sexe. I hi ha dos testimonis, el Xavier i el Pere, i doncs l'Agustí us explicaré què va dir el Xavier.
El Xavier diu, jo he estat un sacerdot ortodox i sé, per tant, que és el que les persones vinguin a tu a parlar-te d'un secret, d'intimitats, de malsons, i de vegades els has d'aconsellar. Vaig ser sacerdot ortodox 10 anys i un dia jo també tenia el meu secret. Vaig haver de deixar el sacerdoci. Em van dir que, sense fer gaire rebombori, me n'anés. Això va passar després d'exposar-li al meu bisbe de l'Església Ortodoxa de França que jo era gai i que tenia una parella estable. Em van dir que no podia ser, que una cosa o l'altra, i senzillament em van convidar a deixar el meu estat sacerdotal. La resposta ja la sabia, oi? I tant, la sabia de sempre, però també sabia que el meu conflicte es dissoldria explicant al bisbe la meva condició sexual. Ha arribat un moment que no pots resistir més, perquè jo en el fons tenia una doble vida, tenia relacions íntimes amb altres persones i era sacerdot. Jo havia d'exercir amb coherència, però hi ha unes normes i, evidentment, la meva condició sexual, doncs no. Vaig dir, no puc aguantar més. A més, físicament, la doble vida em va provocar molts problemes com una llaga d'estómac. I l'alliberament devia ser absolut. Total, quan deixes anar la teva manera de ser i et mostres tal com ets, t'alliberes de tot. L'úlcera em va desaparèixer. Molta gent porta una doble vida sense problemes, però dins meu alguna cosa no anava bé. La meva sexualitat sí que anava bé, tot i que hi ha unes normes que no admeten l'homosexualitat a l'Església. Suposo que de moment, crec que costarà molt. L'acceptació, això sí, actualment pertanyo a l'Església Cristiana Essènia, de la qual l'any passat em van fer bisbe, i no s'accepta que les persones, o i on s'accepta que les persones homosexuals, lesbianes o transsexuals siguin admeses dins del clergat.
En Pere és un noi que treballava de guia en una agència de comiats de solters. I allà sempre hi havia moltes noies. Però un dia em vaig fixar en la que menys m'hauria d'haver fixat, la Núbia. Aquella nit no va passar res, però després ens vam veure i ens vam embolicar diverses vegades. En Gaspar Hernández li va comentar llavors en aquest oient i entremig ella es devia casar, no? I ell va contestar que sí, és clar. Ella es va casar a la setmana següent, però abans ens vam tornar a veure i ens vam tornar a embolicar just després de casada, també. Van decidir que no podíem seguir així. Ella s'havia casat i havia de ser feliç. Ho portàvem malament. Feia molt de temps que estava amb la seva parella i no el podia deixar. I jo tampoc li podia dir que el deixés. Ho va dur amb gran discreció. Era el nostre gran secret. Però quan l'agència se'n va assabentar, em va acomiadar. Llavors el Gaspar li va preguntar que què li donava a ell que no li donés al seu marit, no? A part de sexe. i llavors ell va contestar que el seu marit no li donava comprensió.
Molt bé, doncs després d'això passem, canviem de terç, com dirien en termes taurins, i passarem ara a un tema diferent, molt diferent. Resulta que, no sé si en sou sabedors, però durant aquest mes de desembre, novembre i desembre, a França va haver un moviment molt important que es deia els fills de Don Quixot, que eren la gent sense sostre, no? I que van fer un moviment de París molt important, en el qual inclús van fer que el govern de França fes una llei que emparés aquesta qüestió. Això s'ha anat traspassant fronteres i ha arribat fins aquí, a Catalunya. Aquest Nadal també va haver-hi algun intent de fer algun... O la setmana passada, si no recordo malament, a Barcelona, una acampada a la plaça Sant Jaume que no va acabar de funcionar. Però bé, en tot cas, el fenomen dels fills de Don Quixot ja han saltat fronteres. Ara el debat està sobre el dret a una vida digna, compta ja amb molta, també, a part de com més adeptes, també té en compte més bibliografia. I avui és això el que us volem presentar, una sèrie de llibres perquè pugueu entendre què passa amb aquest tema del dret a una vivenda digna.
Les receptes d'un Nobel. El Nobel Joseph Stiglitz analitza el llibre Com hacer que funcione la globalización, la relació entre economia global i política.
Un altre llibre que es pot interessar és del George Soros, Tiempos inciertos. El filantrop George Soros reflexiona a Tiempos inciertos, un llibre publicat per Debate, sobre les vies per aconseguir un món més just i habitable.
Doncs un llibre de Ramon Fernández Durán avisa del temut esclat de la gran bombolla immobiliària i el llibre es diu Tsunami urbanitzador espanyol i mundial.
I l'últim llibre que us presentem sobre aquest tracte d'aquest tema es diu Movimientos de resistencia, que és Frente a la globalització capitalista, d'edicions B. En Carlos Caibo és el seu autor i és un bon manual sobre l'altermundisme. Per tant, si us interessa tot aquest tema, doncs ja sabeu que aquests quatre llibres us poden servir de guia.
Arribem quasi al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Tenim dos llistes, una de ficció i l'altra de no ficció.
Començarem ara per la llista de no ficció i tenim que en el lloc número 5 d'aquesta llista tenim el llibre Última notícia de Jesús el Nazaré. L'autor és el Lluís Busquets i Pro és la seva editorial.
En el quart lloc, Coses meves, d'Albert Om, ara de l'editorial de llibres.
En el lloc número 3, un llibre molt mediàtic, La cuina de l'Isma. L'autor és, evidentment, l'Isma Prados i l'editorial La Magrana és qui ha publicat aquest llibre.
En el número 2, també mediàtic, és el Sebastià Serrano, de l'editorial Ara Llibres, i el llibre es titula Els secrets de la felicitat.
I en el lloc número 1 de la llista de no ficció tenim un llibre del periodista octogenària, però una persona que ha viscut moltíssim tot el tema del segle XX, diguem-ne, en primera persona, és el Carles Sentís, autor, i el títol d'aquest llibre es diu Memòries d'un espectador.
En els llibres de ficció, en el número 5, tenim Kafka a la platja, de Haruhi Murakami, d'edició 62.
En el lloc número 4 tenim l'últim llibre del Paul Auster, que doncs, fa 44 setmanes que està en aquesta llista, per tant encara manté molt de temps. Bogeries de Brooklyn és el seu títol i edició 62 és l'edició editorial que ha publicat aquest llibre.
En el número 3, Un home de paraula, de l'Aima Monsó i l'editorial Magrana.
Bé, si dèiem que l'altre llibre que he presentat, el número 4, estava feia 44 setmanes, resulta que aquest llibre que està en el lloc número 2 fa 45 setmanes. És a dir, des de Sant Jordi de l'any passat, i que ja sabeu que falta 3 mesos, per tant, no m'assenyaré que aguantés fins a aquest Sant Jordi. El llibre és l'èxit, com dèiem, de l'any, és l'Església del Mart, l'autor és l'Ildefons Falcones, i Plaza i Janés, l'editorial que ha publicat aquest llibre, com dèiem, està al lloc número 2 i fa 45 setmanes que està en aquesta llista.
I en el número 1, Si menges una llimona sense fer ganyotes, que és del Sergi Pàmies i està a l'editorial Quaderns Crema.
Molt bé, fins aquí aquest nou programa del Transvernet.
tanquem aquest finestró moltíssim. És que, per què em canvies?
Perquè
és que improvisar. Clar, però si em canvies...
Perquè, escolta, perquè has acabat tu i no pots continuar tu.
Bueno, pues si m'ho canvies, m'ho has de dir.
Vale, doncs jo, espera't, vols...
Ara ho dic jo.
Vinga. I fins aquí.
I fins aquí aquest nou programa de Trasbarrat.
Tanquem aquest finestró multidisciplinari per continuem o tenim la finestra oberta.
Per continuar, com sempre, amb esperit de servir als nostres oients.
Ens tornarem a trobar el mes que ve amb més coses que us anirem preparant per tal que es gaudiu en el proper programa.
Esperem que us hagi agradat aquest nou espai d'avui i ja sabeu, si ens voleu ajudar a fer el programa...
Doncs admetem suggeriments, aportacions de lectures per recomanar i altres coses que ens vulgueu comentar. I més després de la presentació d'aquest nou format del programa a través de l'adreça electrònica o del telèfon que abans us hem comentat.
I que ara us repetim per si no heu pogut agafar-les abans. És tvradiofalset.net i el telèfon 977-831-135. Demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, es podeu tornar a sentir amb la repetició d'aquest espai i el de la finestra.
I ja sabeu, aquest programa el prepara, el comenta i relata la Montse Mateos
i l'Agustí Massí.
Hem tingut el control tècnic, la inestimable ajuda de l'Albert Pedrol, sense el qual això tampoc farà possible.
Gràcies per la vostra atenció i fins al mes que ve.
Ja sabeu, us hi esperarem i si no ens escolteu, us trobem a faltar. Ah, per cert, bona i càlida encamisada.
Gràcies a tots i adeu-siau.
Adeu-siau. Thank you.